Smile, though your heart is aching. Smile.
9:45, 4:45. Avui una versió una mica tan més ràpida, una versió una mica express d'aquest espai de psicologia que ens porta la Vanessa Parellada els dimarts. Avui, doncs, cada conciliada, cada casa, i ens atén des del seu habitatge. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Bé, perfecte. El que passa que hem refredats i coses que a vegades ens fan estar a casa a fer repòs, si no a mi, doncs a la meva filla, en aquest cas.
Mm.
I bueno, doncs una de les coses bones que ens va deixar la pandèmia, no?, que ens vam acostumar o vam descobrir que també hi havia la possibilitat de teletreballar, d'entrar per telèfon... Bueno, com que sempre ens intentem quedar amb les coses bones...
Molt bé.
Fer una.
Que es millori pronta i recuperi una fara.
Moltes gràcies.
Que els boixos, els garrits, normalment fan via.
Sí, em passen vi. Això serà un refredat ràpid. Que vam veure el futbol l'altre dia i ens vam mullar.
Ah, d'acord. Quin futbol?
Vam anar a veure Barça femení contra el Real Madrid.
Ai, ui!
Sí.
Primer cop que el Barça
clàssic.
Perd contra el Madrid.
Sí. Bueno, així va ser.
Però així ja està bé, no? Que també
s'aprèn en la derrota i al final és futbol i, bueno, és això, és interessant veure el joc i veure-la jugar i recolzar el futbol femení
i que hi hagi també més competència en el futbol espanyol en l'àmbit femení també està molt bé, perquè si no
això t'anava a dir, si i no... que tots els equips femenins siguin bons i tinguin qualitat i que anar a veure un partit de futbol femení sigui com anar a veure un partit de futbol masculí i que hi hagi doncs això, que estigui renyit i que hi hagi competitivitat, com tu dius, i competència. Jo crec que va ser molt bonica l'experiència, evidentment.
Molt bé. Doncs res, a part d'aquest catarro...
Contratemps, sí. Contratemps futbolístic.
No, però això passa, eh? Com a finals de desembre, quan comencem a fer sopars d'empresa i dinars i tal qual, la gent fa una primera tongada de constipats i ja els repleguem
el
i els encadenem...
El Nadal acaba de rematar, no?
L'intercanvi
de virus... Sí.
I els encadenem, doncs, també, doncs, amb això, amb el canvi de temps a la primavera.
Exacte,
i hem d'arribar
a ploure moltíssim. Bueno,
el mes de maig i juny hem d'estar tots llestos per aquestes...
Exacte, hem d'arribar amb els deures fets.
Sí.
Tot preparat per la temporada.
Tot passat, tots els virus passats.
I tot ben maquilladet i tot estupendo.
Vinga, va, de què xerrem avui una miqueta més ràpid? Digues.
Avui parlarem de l'autoexigència. Va ser una de les propostes que ens van fer per xarxes. I és un tema que realment preocupa a molta gent, no? La pressió que a vegades ens posem. Com sabem si ens estem exigint massa o si simplement el que ens demanem és normal? Doncs, bueno, anem a veure si complim algun d'aquests punts. Quan ens costa delegar a altres persones o deixar tasques pendents, no? La típica situació que un està de vacances i segueix revisant el correu de feina i donant indicacions a la resta de l'equip, perquè sent que sense ell o ella no sortirà res bé, aquesta seria una petita senyal.
És un símptoma, no?
Sí, podria ser un indicador. Procrastinar les tasques pendents. Quan tens alguna cosa que no acabes d'iniciar, fins i tot encara que sigui bo, perquè penses, és que si no m'ha de sortir perfecte, ja no, prefereixo no començar-ho.
Són dues coses diferents, no? Una cosa és...
Sí,
abans parlaves, doncs, això de la incapacitat de desconnectar.
De delegar, de desconnectar, de pensar que si no ho fas tu no ho farà ningú bé,
sí,
i aquesta exigència
sí.
d'estar sempre al peu del canó. L'altra és posposar les coses que pensem que no ens sortiran perfectes. Quan ens costa descansar, aquesta és una altra senyal. Quan intentem llegir, veure una sèrie, fer una migdiada i sentim culpa perquè pensem que podríem estar aprofitant millor el temps, aquest és un altre indicador. Quan tenim un diàleg interior molt negatiu, que cometem un petit error o un error gros, és igual, però encara si és petit encara es nota més, no? I en lloc de veure-ho com una cosa normal, ens repetim frases com soc un desastre, mai faig res bé... Quan minimitzem els nostres èxits i sempre pensem, sí, m'ha sortit bé aquesta actuació, però hauria pogut fer més, aquí m'he equivocat, no ha sonat prou fluid, no sé, ara pensant perquè qui m'ho va proposar va ser un músic, no? O l'últim indicador que portaria avui seria quan ens posem el llistó tan alt que fem el que fem, sempre pensem que podríem haver fet una miqueta més. I ens oblidem d'aturar, de gaudir, de reconèixer els petits èxits que hem tingut, de felicitar-nos, o sigui que, en resum, sentim que sempre fem el que fem, mai és suficient. I això per què passa? Pot ser que ens haguem... quan necessitem aquesta... Quan tenim aquesta alta exigència, pot ser perquè en algun moment experiències prèvies ens poden haver fet creure que el nostre valor depèn més del que fem que de qui som. I quines situacions ens poden haver generat aquesta creença? Per exemple, quan hem crescut amb expectatives inassolibles, quan des de petit o des de petita ens exigien perfecció, o ens comparaven amb els altres, amb un germà, amb una altra companya de col·le. Llavors, al final, aprenem, podem haver après que només som valuosos si som el millor o la millor. Millor que el germà, millor que l'amiga, millor que l'altra companya de conservatori, per exemple, no? Una altra situació que ens pot haver fet creure que el nostre valor depèn més del que fem és quan associem l'amor amb el rendiment, perquè només havíem rebut validació o carinyo quan fèiem algú bé.
Yeah.
Llavors, podria ser que haguéssim acabat desenvolupant la creença de que el nostre valor depèn més de l'èxit o de la productivitat que de qui som, no? Això que hem dit moltes vegades de l'important que és estimar de manera incondicional els fills, no? Una altra situació que ens podria haver desenvolupat aquesta exigència extrema, doncs quan precisament hem crescut sent invalidats o invalidades constantment, quan hem crescut sempre sota l'ull crític d'algú, no? Si ens hem fet sentir sempre que el que fèiem mai era suficient. Llavors desenvolupem aquesta, interioritzem aquesta veu que primer era exterior, i acaba sent una veu interna que és molt dura amb nosaltres, no? Una altra situació, si alguna vegada ens van deixar de costat o ens van fer sentir que no érem importants, encara que qui ens deixés de costat ho fes per anar a treballar, per exemple, que era algo que en principi doncs és, fins i tot està bo per nosaltres, no? Moltes vegades ens deixen per anar a treballar perquè volen el millor per nosaltres, però el nen o la nena petit el que aprèn inconscientment i de manera amb el seu cervell doncs, desenvolupat a l'edat d'un nen de 7-8 anyets, és que hi ha coses més importants, no? Llavors acabes desenvolupant aquesta sensació de que no som prou bons i que si no ens esforcem molt, 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 perdrem els altres, no? I ens abandonaran, no? Llavors, això en aquest sobreesforç per evitar perdre els altres. I si hem viscut situacions difícils, pot ser que haguem desenvolupat una hipervigilància, un fet que el nostre cervell sempre està en alerta buscant formes de millorar per evitar el dolor. Quan hem viscut en un entorn en el que no sabies mai per on et vindrien les coses, doncs sempre estàs superatent per evitar precisament patir, per evitar que et vinguin situacions que et fan patir. Bé, estic anant molt ràpid perquè he sentit que havíem de fer-ho express, eh? Igual m'estic passant de
velocitat. No, jo m'estic quedant una miqueta... No, t'ho dic de veritat, eh? M'estic quedant una miqueta xof perquè dic que amb algunes...
Identifiques.
Sí, tu. I clar, quan un té... Quan jo tinc 45 cap a 46 penso, ostres, tu, i com ho canvies? Es porto tota la vida així, saps?
Bueno, doncs ara et donaré unes pistes per començar a sentir
doncs vinga, va, per
que
favor.
És suficient, perquè sempre acabem amb... bé, no? Com la cançó inicial, l'Smile. Com podem començar a sentir que som suficients? Això és com els dic sempre als meus pacients, això no és màgia, al final és pràctica. És anar aprenent, és anar sostenint la incomoditat de que les coses no ens sortiran bé a la primera, de que tot no serà màgic l'endemà, tot perfecte. Per tant, és important la constància, la disciplina, la consciència. El primer pas és el que estem fent ara, que és posar consciència a les coses que ens passen i tenir aquest insight, per exemple, que has tingut tu de ostres, això m'ha passat, ostres, això no ho havia vist mai així, no? Aquesta seria la primera passa, posar llum a la foscor, no? Com diu el de Crim. O sigui, posar consciència damunt les coses que fins ara ens havien passat desapercebudes. i llavors anar fent petites millores o petits, anar adquirint petits hàbits diferents als que fins ara hem tingut. Un podria ser recordar que no necessitem demostrar res per tenir valor. Igual que un amic seu és amic teu i tu, un amic teu és amic teu i tu l'estimes per qui és, no pel que fa. Per tant, això també t'ho has d'aplicar tu. Tu no ets valuós pel que fas, sinó que ets valuós simplement pel fet d'existir, per les teves particularitats. A vegades les coses que no estimem d'en altres, doncs en els altres no els hi semblen defectes, o t'estimen igual amb aquestes coses, no? Es queden amb el pack. Qüestionar la teva autoexigència també és important. Pregunta't, precisament ara parlant d'amics, si tu li diries això que et dius a tu mateix, a un amic. Si la veu que tu tens cap a tu, si les coses que tu tens cap a tu, i ser conscients també de les frases que ens diem, perquè a vegades ho diem de broma o ho diem de passada o no som ni conscients del que ens diem. Mm. De vegades hi ha algú que sí que ens escolta i diu, però no et diguis això, vols parar de dir això, no? Però a vegades no tenim algú que ens estigui escoltant i és important fer l'esforç de posar oïda també i consciència en el que ens diem. I fer-nos aquesta pregunta, tu això que t'estàs dient li diries a un amic? No? Realment necessito fer més? O el que estic fent ara ja és castigar-me, ja és passar-me de rosca? Uh-huh. Fer aquest petit exercici també és molt útil. Celebrar els teus èxits, encara que siguin petits. Totes les coses que vas aconseguint, tu has deixat de fumar des de fa temps.
Bueno, fa exactament gairebé 90 dies.
Mira, ho comptes hasta en dies, sembla com un, com un embaràs, que es compta en setmanes. És que realment cada dia és un èxit.
90 dies i 10 quilos.
Bueno, els quilos, hi ha un altre capítol, parlarem del cos i del tema aquest del pes i de com ens castiguem també. Però bueno, això ja seria un altre... mereix un programa a part. Mm. Però celebra els teus èxits. Portes 90 dies sense fumar i això per un fumador és...
Sí, la vida és una merda.
Però no tot ha de ser perfecte.
És broma. No. He interioritzat el no fumar. Ei... Estic content.
Això és molt difícil. Quan a partir de 90 dies ja es converteix en un hàbit. El que tu comences fent amb esforç, a partir de 3 mesos, si tu has aconseguit instaurar una nova conducta, a partir dels 3 mesos ja comences a considerar-ho un hàbit. I a partir d'aquí ja passarà a ser doncs, un estil de vida més saludable que estàs amb molt d'esforç aconseguint interioritzar i fer teu. Per tant, un altre punt, aprèn a ser amable amb tu mateix. La teva veu interna ha de ser una aliada, no ha de ser una crítica constant. Yeah. I si no te'n surts amb tot això, el cinquè punt
finalment,
que recomanaria seria buscar relacions on siguis acceptat per qui ets i no pel que et dones. O sigui, envoltar-te de persones que et valorin sense condicions i que et fagin sentir... La frase final. Avui ho estem fent tot molt super, super express.
No, però està bé, està bé, està bé, està bé, pim-pam.
Hem de recordar, ets suficient tal com ets. No has de demostrar res per mereixer amor i respecte. Per tant, aquesta frase te l'has de tatuar, te l'has de gravar, te l'has d'apuntar en un pòstit en l'ordinador de la ràdio, en un pòstit a la nevera... posar-te un pòstit, fer la foto del pòstit i dur-la de fons de pantalla.
Una foto amb un pòstit, una foto teva, Vanessa. I com era la frase?
Ets suficient tal com ets. No has de demostrar res per mereixer amor i respecte. O sigui, no hem d'associar l'amor amb el que fem. Mereixem amor
perquè... Ja. No ens ho hem de guanyar, no?
No ens ho hem de guanyar. Tu no estimes a la teva parella o als teus fills perquè... han fet algo superxulo. Te les estimes per qui són i per com són, amb lo bo i amb lo dolent.
Sí, per això a mi m'agrada a vegades quan sento... Bueno, no sé, és aquelles frases quan de vegades sento gent que diu estic molt orgullós del meu fill i tal, qual, o... És com... No, està bé, perquè això surt molt a les pel·lícules,
sí, no?
No,
està molt bé i s'ha de dir, una cosa...
No, però els infants poden generar orgull si has vist que han lluitat en un partit de futbol o que s'han esforçat molt doncs, per aprovar doncs, una carrera de medicina o un FP de cuina, més igual.
El que sigui que li hagi costat, o sigui, valorar l'esforç és important. El problema és quan només valores l'esforç i quan només valores els èxits. Val? O sigui, aquest és el problema. Valorar els esforços, evidentment que s'han de valorar i els èxits s'han de celebrar. Si són grossos, pues també, però si són petits, també. No, avui has perdut, no passa res. Mira, has vingut, un altre s'ha quedat a casa seva i tu has vingut. T'has posat la samarreta, has acabat el partit malgrat que...
Vanessa, hauries de venir, jo t'ho dic, hauries d'anar al camp de futbol, i me sap greu, hauries de venir al camp de futbol, també del Formentera, i dur targetes, grogues i vermelles, i anar allà, Vanessa Parellada, a referee, àrbitre. I anar allà vigilant els àrbitres... Vigilant els
em vols al costat de l'àrbitre,
no,
però
no,
assenyalo un altre tipus de cosa.
No. A la graderia amb els pares i mares.
Ui.
I perquè tot això que dius, no? De, saps això de que, bueno, de tant en tant veus algun pare o alguna mare absolutament fora... Desubicat, com, no? Com diuen en altres dialectes, no? Desubicat en el perquè fa, dir, bueno, el teu fill ha jugat, doncs ho ha fet com ho ha pogut. Dir, no?
Sí, i escolta, que altres es quedarien a casa.
Compra-li una Fanta i parleu...
I anem-vos a dinar, i ja està. I escolta, doncs ens haguéssim pogut quedar a casa i hem vingut. I un altre diu, avui passo perquè és un rival molt difícil i em quedo a casa. Tu has anat allà. T'has vestit, t'has posat la samarreta, has sortit al camp i has aguantat tot el partit i està perdent. O sigui, els últims minuts que jugues, que tu saps que el partit el tens perdut i segueixes jugant fins que no et xiula l'àrbitre, això és de treure del barret. O sigui, no associem les derrotes a fracassos. Una derrota és un aprenentatge, una cosa que et passa. Hi ha més derrotes que èxits a la vida en general. Si només hem de celebrar els èxits, el Mediterrani són més de celebrar-ho tot, per si de cas, no?
No, però
celebrem
ja...
les derrotes, també. No en plan que bé que hem perdut.
Hi ha pares que els foten una turra als nens quan ha acabat el partit d'aquella jugada, aquella acció, aquella filtració de la pilota o que no has defensat bé, tal qual...
Ja.
Fora!
Sí. Els pares hauríem de jugar tots i fer el que fan els nostres fills i llavors veuríem el pa que s'hi dona, perquè... Hi ha pares que sí, que segur que han sigut jugadors, però hi ha molts pares i mares, com jo, per exemple, que jo no he jugat mai a futbol.
Bueno, o en un altre moment, no? O sigui, una miqueta d'intel·ligència, no?
Sí,
en aquest sentit, de dir...
No repetir els patrons. Segurament tots aquests pares i mares que són fills dels 80, que ja ho hem dit moltes vegades, duim sa motxilla molt plena de moltes d'aquestes coses que estem dient.
Però
I tu simplement repeteixes, sense voler, inconscientment, les coses que tu consideres que ajuden al teu fill o les coses que et surten sense voler. Bueno, doncs posar consciència en aquestes coses i trencar aquests patrons. Jo crec que la generació d'avui tenim aquesta gran oportunitat de trencar molts d'aquests patrons que nosaltres hem heretat i que tenim inconscients. Per tant, esperem doncs, això que aquestes estones que fem de xerrada cada 15 dies serveixin per anar trencant aquests patrons i anar sent conscients d'aquestes coses i no seguir la roda.
L'autoexigència és l'enemiga doncs, de l'acció, de la creativitat, de l'ocupació... O sigui,
clar, perquè... això que veiem de la procrastinació, no? Sí. Si no és perfecte, no ho fas, no, doncs escolta, comença fent tu com et surti. L'important és començar i estar content i després pues, riure molt i celebrar-ho, com ho hagis fet.
Doncs, genial, Vanessa Parellada.
Me n'alegro, Bernat.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí i això, doncs, l'autoexigència, doncs...
Alerta.
Perquè hem de poder fer les coses i
anar creixent, anar millorant, anar fent... Ahir una pacient em deia, jo vull ser millor. Dic, tu el que has de fer és ser tu. Millor, doncs clar, millor, o sigui, ser tu i estar en calma. Això al final és el que es busca en una teràpia. No ser millor, la millor versió, millor que ningú. Ser tu sense por, ser tu sense por a fer coses perquè diran. No? O sigui, aquesta és la gran pau i el gran èxit que tenim, és aquesta sensació de pau interior, no? Aquesta jo crec que és la...
I que quan els famosos els diuen un defecte, soc massa perfeccionista, que ho diuen així com dient...
Clar,
no,
amb la boca... en realitat ell...
Modèstia, no. És una autèntica condemna al ser un perfeccionista. O sigui que... Precisament perquè és el contrari de l'acció, no? O sigui...
Sí, perquè la perfecció no existeix i no l'assoliràs mai. Però bueno, sí que t'empenya a caminar, no? Com deia en Galeano, que l'utopia t'empenya a seguir caminant. Això sí.
Bueno, et convido a conèixer l'Enoni McCartney per si vols apropar-te a la perfecció. Déu. Gràcies, Vanessa Parellada, una vegada més per haver-nos atès aquest matí. Fins aquí 15 dies. Que hagi molt bé el dia.
Molt bé. Igualment, gràcies. Segur. A vosaltres pel vostre Adeu. Temps.